James Halliday vio el futuro.
Almón es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Com cada setmana, començarem el programa en l'entrevista. Una entrevista que avui centrarem en uns fons, concretament en 3.000 milions d'euros que properament s'atorgaran a les pimes espanyoles per realitzar el seu procés de transformació digital. Digitalitzar-se no és difícil, però tampoc és fàcil. Requereix voluntat. Voluntat de canvi, em refereixo. Formació, reestructuració... I requereix, per suposat, electrònica, informàtica i programes, aplicacions, metodologies... Com a mínim has de tenir una pàgina web, programes de gestió, sistemes i protocols de seguretat. Has de ser capaç de treballar al núvol i en remot. I per acabar d'arreglar-ho, per acabar d'arreglar tot això, resulta que no és gratis. Té, més enllà del cost cultural, un cost en euros, un cost en diners. Bé, doncs per això, per cobrir aquestes despeses, estan els fons europeus Next Generation. I aquí a Espanya acaba de presentar-se una iniciativa, una gran iniciativa, de la mà de Red.es, que és el programa Kit Digital. Un programa dotat amb 3.000 milions d'euros destinats a materialitzar el procés de transformació digital de les petites, mitjanes i microempreses d'Espanya i, per suposat, de Catalunya. 3.000 milions d'euros. Bé, doncs, per parlar d'això, del kit digital, tenim avui al programa a l'Albert Martínez. El senyor Martínez, Albert Martínez, és director general de Red.es. Albert, benvingut al programa, i què et sembla si abans d'entrar en tema ens fas una molt breu presentació de què és Red.es?
Molt bé, molt bon dia. Doncs bé, Red.es és una entitat pública empresarial que depèn del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i de la Secretaria d'Estat i és una entitat que el seu focus essencial és la transformació digital al país. Quan parlem de transformació digital, tant ens referim a el que és purament serveis públics com al que fa referència a pimes i també des de Red.es portem tot el que és els dominis, el .es, tota l'administració del domini .es i també portem tota la xarxa de Retiris.
Jo abans parlava de diners, però no parlem avui del fons Next Generation, d'això, per això dedicarem un altre programa. Ara entrem amb el tema que ens ocupa avui, que és aquesta nova iniciativa que heu tret des de Red.es, que és el kit digital. Albert, què és el kit digital?
Sí, el kit digital és un programa que està finançat amb fons europeus, amb fons Next Generation. És un programa que està dotat amb 3.000 milions d'euros i la seva finalitat és solucions bàsiques de digitalització per petites empreses, petites, micro i autònoms. Aleshores, l'objectiu d'aquest programa és aconseguir que totes les nostres empreses, les petites i les micro i els autònoms, entren en aquest camí de la digitalització que és tan essencial per poder sobreviure en l'àmbit empresarial.
De què estem parlant? Quin és l'univers, quin és el tamany, la dimensió d'aquest món, de la PYME, de la petita, mitjana i microempresa a Espanya?
És a dir, estem parlant, a veure, ens estem dirigint a empreses que tenen fins a 50 empleats, és a dir, des de l'autònom fins als 50 empleats, i això suposa un 51% de l'ocupació a casa nostra. Per tant, diríem que és un element essencial en el teixit productiu. La veritat és per què aquests 3.000 milions es destina a aquest segment. Doncs és evident, quan nosaltres analitzem la productivitat de les nostres empreses, el que és la gran empresa i la mitjana empresa té un nivell de productivitat molt comparable i molt correcte respecte a la resta d'empreses dels països d'Europa. Quan comparem la petita i la micro, aquí tenim un problema de que el nivell de productivitat l'hem de millorar moltíssim. Per tant, es destinen aquests diners a la digitalització d'aquest segment d'empreses i això ha de permetre la millora de la productivitat, sens dubte.
3.000 milions, sí, una gran quantitat. Però com estan distribuïts aquests o com es distribuiran aquests milions? I t'estic preguntant geogràfica i temporalment. Va per comunitats autònomes, per ciutats? Com es farà aquest repartiment? I després, amb el temps, és tot d'una tacada? Va per etapes? En fi, fes-nos 5 cèntims de com serà la distribució.
No, a veure, o sigui, els 3.000 milions s'abocaran en diferents convocatòries. Llavors, hi haurà una primera convocatòria que són empreses de 10 a 49 empleats. Per tant, qualsevol empresa que tingui domicili a l'estat espanyol, doncs, evidentment, pot sol·licitar l'ajuda. Després hi haurà una altra de 3 a 9 empleats i una altra d'autònoms i fins a 2 empleats. Totes aquestes convocatòries és previst que es llancin durant l'any vinent, durant el 2022.
Bé, algú que ens està sentint ja se li estan aixecant les orelles, li agrada el que està sentint, té el que hem dit, té la voluntat de canvi, vol fer-ho, però jo abans hi he explicat que hi havia moltes coses a arreglar, des d'una pàgina web fins a un ordinador, fins a uns programes, fins a una formació. El que ara es pregunta aquesta persona que ens està sentint és què cobreix exactament aquests fons, de tot el que he dit, què cobreixen? El hard, el soft, en fi, què cobreixen? És la pregunta.
Aquestes ajudes, com he comentat, són solucions bàsiques de digitalització. És a dir, van des del que és una pàgina web, a el que és presència a internet, a el que és un CRM, a el que és la factura electrònica, a el que és una plataforma de comerç electrònic, a el que és temes de ciberseguretat amb connexions segures, a el que són llocs de treballs virtuals, a el que pot ser un ERP, una gestió de processos, inclús fins i tot a solucions de business intel·ligents. És a dir, aquest és el catàleg de solucions que tindran ajudes. Cada una d'aquestes solucions tindrà un import determinat, un import concret d'ajuda. Per exemple, la pàgina web doncs, rebrà 2.000 euros d'ajuda i la factura electrònica 1.000 euros. Cada una d'aquestes categories, això poden entrar a la pàgina www.acelerapyme.es i entorn d'aquella pàgina és on discorrerà tot aquest programa. És a dir, en aquests moments està oberta la pàgina, poden entrar a visitar-la, poden fer-se allà el test de maduresa digital. Aquest test de maduresa digital serà obligatori per demanar ajuda, perquè en termes estadístics volem saber com estaven les empreses abans i després d'aquest programa. I en aquests moments ja es poden inscriure. Encara no poden demanar l'ajuda, per què? Perquè el que farem primer és quan obrirem un procés perquè s'adhereixin digitalitzadors en aquesta pàgina i un cop tinguem els digitalitzadors llançarem les convocatòries i serà en aquell moment que ja es podran demanar les ajudes.
Això també és interessant perquè aquest programa el segueixen tant els empresaris de les pimes com els tècnics, com les empreses tecnològiques que fan les solucions que després han d'aplicar aquests empresaris. I ara, algú d'aquests empresaris, d'aquests professionals del sector TIC, del sector de la tecnologia, s'estan preguntant si això també els hi afecta a ells, si també aquestes ajudes van destinades no solament a la PYME que es transforma, sinó a l'empresa que fa que aquesta possibilitat sigui real, no? Que fa que l'empresa normal doncs, es transformi.
Doncs el que haurà de fer és quan des de Red.es obrirem un període que direm d'adhesió de digitalitzadors i si compleix les condicions es podrà adherir. Les condicions és tenir una antiguitat mínima de 2 anys, tenir un nivell mínim de facturació i, evidentment, estar al corrent de pagament de Seguretat Social i Hisenda i no estar en situació de concurs ni en situació de crisi.
Estàs parlant d'una sèrie de requeriments senzills, però una sèrie de requeriments que s'han de presentar per tenir accés a aquests ajuts. Però és necessari presentar-los, o sigui, físicament reunir aquests documents, recopilar-los i enviar-los, o per anar més ràpid, crec que l'altre dia vaig sentir una conversa, no sé si era del Ministeri, que parlava d'això. O simplement és declarar-ho. Jo declaro que estic complint aquestes condicions, que després, evidentment, li podran o li exigiran que ho presenti. Però d'entrada, una simple declaració val o s'ha de presentar tot el paperament, tota la burocràcia?
I a veure, què estem fent aquesta vegada? Perquè és veritat que la burocràcia això sempre espanta o inclús dissuadeix a demanar ajudes. El que estem fent aquesta vegada des de Red.es és robotitzar totes les bases de dades que haurem de consultar. És a dir, nosaltres haurem de consultar de l'ordre que es compleixen 20-22 requeriments. Després la PYME ens hauria de portar documentació de 7. Bueno, el que estem plantejant-nos és de dir, escolti'm, si la PYME ens demana, o sigui, ens autoritza a poder consultar totes les bases de dades, amb aquest sistema de robotització que estem fent, probablement no ens hauran de portar pràcticament cap mena de documentació a la PYME, el qual facilitaria moltíssim la tramitació.
Jo he començat el programa, com tantes vegades, recordant que o et digitalitzes o deixaràs d'existir. Però ara m'agradaria que fossis tu des de Red.es que convencis aquest oient que ens està sentint de la importància cabdal del sí o sí, de la necessitat real de digitalitzar-se. Ajuda'ns a posar en valor aquesta importància que té ser digital.
Vinga, jo crec que, a veure, tots teníem clar que el segle XXI era el cicle de la digitalització, però el Covid ha estat un desastre, evidentment. Ara bé, sí que ha estat un catalitzador del procés de digitalització, és a dir, el que pensàvem que passaria en 20 anys ja no són 20 anys, ara probablement en 2 o 3 passarà. Per tant, quan parlem de digitalització vol dir és una qüestió cultural, és una qüestió d'entendre que el mercat ja no és el nostre barri, el mercat ja és global, les relacions laborals són globals, és absolutament imprescindible adoptar aquestes solucions bàsiques de digitalització perquè és el que ens permet projectar molt més enllà. Jo alguna vegada ho hem comentat. Fa 30 anys donant classes a la Universitat Autònoma de Barcelona d'anàlisi d'estats financers. Sempre fèiem allò, l'anàlisi quantitatiu i qualitatiu. Ara us diria, ara posaria a l'anàlisi de l'estat de digitalització. És a dir, l'empresa que no estigui digitalitzada, la seva supervivència estarà complicadíssima. I, per tant, l'empresa digitalitzada tindrà molt més fàcil la supervivència. A més, per altra banda, és un moment històric. És a dir, probablement mai a casa nostra disposarem de tants fons per poder digitalitzar les pimes del nostre país. Jo crec que en aquests moments ningú pot qüestionar un programa d'aquests i, és més, és una grandíssima oportunitat. En molts casos, la intensitat de l'ajuda serà del 100%. Vol dir que només hauran de pagar l'IVA. Si no aprofiten aquesta oportunitat, quan es vulguin digitalitzar, doncs hauran de pagar l'IVA i tota la base imposable.
Més preguntes. Quina és la mecànica d'assignació d'aquests fons? Per una part, hi ha un senyor que és el proveïdor que ha presentat la sol·licitud, que forma part del catàleg de solucions, i per una altra part, també està admès per vosaltres l'empresa PIME. Molt bé, es posen d'acord i un li farà a l'altre una cosa, un determinat servei. Què passa amb els diners? Li doneu el segon perquè pagui el primer? Pagueu vosaltres? Com viatgen aquests diners, si és que viatgen? Quina és la mecànica d'assignació d'aquests fons?
Tot això discorreix a la plataforma www.acelerapime.es. Aleshores, a aquesta plataforma, efectivament, hi haurà un entorn dels digitalitzadors que estaran allà inscrits i diran quines solucions ells poden instal·lar, per una banda, i per altra banda, el beneficiari o la PIME demanarà l'ajuda. L'ha de sol·licitar amb aquesta plataforma i des d'aquesta plataforma el que es farà que és enviar-li una comunicació a la PIME quan se li otorgui l'ajuda dient, miri, vostè té dret a 12.000 euros per digitalitzar-se. Val? I li enviarem una cosa que direm el bo digital, el bono digital. Amb aquest bono digital, l'empresa que haurà de fer? Haurà de triar digitalitzador i solució que es vol instal·lar. Aleshores, a partir d'aquí, es firmarà un acord entre beneficiari i digitalitzador i quan la solució estigui instal·lada, el que farem és pagar-li al digitalitzador directament.
Un altre tema, i ara no us faré fer d'àrbitres, però què passa quan no es posen d'acord les parts? Vull dir, en programes, sobretot en temes de software, moltes vegades no s'entenen i al final el client diu no, això no és el que jo volia una altra cosa, l'altre diu sí, ho hem firmat, però les paraules potser no expressen exactament. En definitiva, en aquests casos, què passa? Què hem de fer o què fareu vosaltres?
I si aquell paio no ha fet la pàgina web que li vaig demanar, doncs jo no li firmaré la conformitat i, per tant, no podrà cobrar. Jo tindré disponible. Haurà de comunicar de que el servei no s'ha prestat adequadament i per tant, no farem efectiu el pagament al digitalitzador.
Sí, vale, no insistiré més, però sí que de vegades passa això, que el que demana no sap el que demana, a l'altre li diu que sí i després al final hi ha un merder. Però vaja, continuem.
Penseu que estem, aquest programa pretén arribar a 1 milió de pimes i autònoms. Aleshores, és veritat que ens trobem la casuística que hi ha amb el tràfic mercantil ordinari. És a dir, que algú demana una cosa i no se li fa adequadament o ell no havia entès. És evident que hi haurà una relació mercantil entre digitalitzador i beneficiari i aquesta és la que hauran d'arbitrar. Si ells no es posen d'acord, doncs hi ha mecanismes per arbitrar les discrepàncies, però com passa amb el tràfic mercantil habitual.
1 milió de pimes. Vale. Jo, evidentment, vull ser una d'aquestes. Bé, però com funciona? Com funciona? Com otorgueu les ajudes? Va per ordre cronològic, per la importància del projecte, per qui és el més guapo? Com funciona?
Això de ser guapo i lleig, que és un concepte relatiu, no?
Sí, clar, relatiu, però vull dir atractiu digitalment.
És un procediment, és una convocatòria de concurrència no competitiva i, per tant, les ajudes s'assignaran per ordre de sol·licitud. Val? Aleshores, el primer que han de fer, què poden fer ja? Poden entrar a la pàgina AcceleraPyme, www.acelerapyme.es, es poden inscriure. És una inscripció que no vol dir que sigui la sol·licitud de l'ajuda i ja poden començar a veure el catàleg de solucions que tindran disponibles. Poden fer-se també el test de maduresa digital, que això és un test de 13 preguntes, és un test fàcil d'omplir. I després hi ha dos tests complementaris, que són un de 50 preguntes, que és de la digitalització en sentit ampli, i aquest test ja dona unes recomanacions i, per altra banda, també tenim un test de ciberseguretat que també dona recomanacions. Això ja ho poden fer ja, els primers.
Bé, estem arribant al final del programa, al final de l'entrevista, i ara sí m'agradaria preguntar-te què és el que no t'he preguntat però t'hagués hagut de preguntar. Alguna cosa important doncs, que m'he deixat. Fes-te tu mateix la pregunta.
Sí, a veure, han d'estar pendents de quan traiem les convocatòries, si estan apuntats nosaltres, si estan ja enregistrats, nosaltres els hi comunicarem per correu electrònic de què ha sortit la convocatòria. Immediatament que hagi sortit la convocatòria, el que hauran de fer és entrar a la pàgina, a la web Accelera Pyme, i allà hauran de completar el formulari de petició de les ajudes. I a partir d'aquí, nosaltres, de forma immediata, resoldrem i li comunicarem que té dret a que té un bono digital i que té dret a gastar-s'ho a la pàgina Accelera Pyme amb un digitalitzador concret. Jo crec que el més important, jo en aquests moments recomanaria entrin a la pàgina i inscriguis.
Ara sí, estem arribant al final de l'entrevista, se'ns acaba el temps. Simplement recordar-vos 3.000 milions d'euros, 3.000 milions d'euros per atorgar ajuts per la transformació digital d'un milió de pimes, un milió de petites, mitjanes, empreses i autònoms. Ja sabeu, espavileu, comenceu ja, perquè ja sabeu que el que primer arriba serà el que té la primera possibilitat de que li atorguin aquests fons.
Deixa'm fer-te un matís, sí. Disculpa. És a dir, us podeu inscriure ja, però la inscripció no vol dir que us sol·liciteu. Quan traiem les convocatòries us avisarem si esteu inscrits.
Bé, i fins aquí l'entrevista d'avui. Gràcies, Albert, per haver estat aquí amb nosaltres i explicar-nos tan clarament en què consisteix el kit digital.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech us presentem una proposta acabada de sortir del forn. Es tracta de Barcelona 2059, ciutat de posthumans. S'ha publicat aquest mes de setembre i ho ha fet l'editorial Mai Més. Es tracta d'un recull de nou relats de diferents autors i autores que tenen un nexe en comú. Ens situem en un món futurista on trobem la ciutat de Barcelona totalment empobrida, una ciutat en ruïnes, sense futur, on el canvi climàtic té greus afectacions a la vida de les persones. Enmig d'aquesta Barcelona tan perduda i tan pobra, es crea un món artificial. Es crea una illa a pocs quilòmetres de la costa de Barcelona, que és Neoicària. Neoicària es crea com l'única alternativa de futur que tenen els humans, que és convertir-se en un posthumà. Accedir a Neoicària també té unes implicacions per a les persones que volen fer-ho, ja que han de renunciar a algun dels seus drets que podríem considerar vitals. Aquests nous relats ens expliquen les dues visions que hi ha en aquest moment. D'una banda trobem els bioconservadors, que són les persones que volen defensar la vida tal com la coneixem fins al moment, i els posthumanistes, les persones que defensen que la tecnologia pugui millorar l'espècie humana. Aquests nous relats ens expliquen, trobem a diferents personatges que es van creuant amb cadascuna d'aquestes històries, un mateix fet es va explicant amb les altres de manera diferent, on trobem el dilema ètic del que pot fer la tecnologia o el que no hauria d'arribar a fer mal. No? Ens expliquen des del punt de vista dels revolucionaris, que són s'amaguen a la ciutadella i intenten lluitar, boicotejar, fins i tot sabotejar aquest nou món creat de manera artificial, i també trobem d'altres on les persones, diguem, experimenten amb el seu propi cos aquestes implantacions tecnològiques per millorar-se. Més enllà del dilema ètic que pot plantejar, que us asseguro que us hi farà pensar sobre quins són els límits o no de la tecnologia, és una lectura molt interessant, on trobem veus molt potents que ens parlen de manera oberta sobre quins són els reptes que hauria de tenir la tecnologia o potser no els hauria de tenir. Aquesta no és que sigui una novel·la que tingui un toc tech, és una novel·la totalment tech, és a dir, és una novel·la on la tecnologia hi té molt a dir. Jo el vaig comprar principalment perquè em va agradar molt el format, és a dir, el disseny el vaig trobar molt, molt, molt interessant. Les il·lustracions de la Maria Picasso són molt xules. I també em va agradar molt una frase que hi ha a la contracoberta que forma part d'un dels relats, que diu així: la tecnologia us farà uns éssers il·limitats. Diuen, només restringits per la vostra imaginació, però en tindreu? O serà aquesta l'única vostra limitació? La mare de totes les limitacions. És un fragment del relat postintimitat de la Carme Tor.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.